Doncs sí, Plàncton Divulgació i Serveis Marins, aquesta empresa de l'Ametlla de Mar, ha creat el primer escape room sota el mar, que permet descobrir el fons marí i la cura del medi ambient, no? Tenim les seves propietàries, a Eli Bonfill i Aurora Requena. Hola a totes, benvingudes.
Hola, bones.
Hola.
Bueno, abans de tot, enhorabona per aquest premi, a aquesta iniciativa també. Com deia, és el primer escape room submarí de la Mediterrània. Sona molt bé, no?
Pues hombre, sí, la veritat que sí, sona molt bé, sí, sí, sí. Vam fer recerca, per poder arribar a dir això, vull dir, no, és que diguem, som les primeres. Vam fer la seva recerca i pues, vam trobar per xarxes i tal, que no trobàvem ningú que quan nosaltres vam començar ho tinguéssim muntat. Això no vol dir que paral·lelament al final hem vist que hi ha més gent que ha fet com una modalitat de piscina també. Però bueno, sí, podem continuar dient que som de les primeres.
És a dir, hi hauria un escape room de piscina.
Sí, a França fa uns mesos vam muntar un centre de busseig que està a Toulouse. Vam muntar també un escape room, però això, subaquàtic amb piscina. Mm-hmm. Perquè sapiguem nosaltres dins del mar, almenys a la Mediterrània, no hem sabut de cap altre.
Com sorgeix la idea?
Doncs va ser un viatge. Tornàvem de Lleida amb un parell dels nostres instructors, veníem d'una formació i no sé, al cotxe estàvem parlant de coses de futur per fer a la part de centre de busseig i vam començar a dir idees loques i en un moment d'aquestes doncs va sortir això. Ai, podíem fer un escape room subaquàtic? Ja sé com. Va, sí! I llavors va començar a dir proves fins i tot. Ens va donar tal subidon. I sí, podríem fer això i allò, no sé què. I vaig anar apuntant totes les idees i tot això va ser just abans de la Covid. Clar, la idea era haver-ho fet aquell estiu, haver-ho posat en marxa l'estiu del 2020. El que passa és que amb tota la situació que teníem i les incerteses, vam dir, bueno, això deixem com a idea al calaix, en stand-by, fins que sigui el moment més adequat per tirar-ho endavant. I al final va aparèixer l'oportunitat doncs, de presentar-nos a un concurs, que és una de les beques del projecte Medusa, que és un projecte europeu de cooperació mediterrània, que volia buscar idees de turisme sostenible d'aventura que fossin innovadores i bueno, que portessin alguna cosa diferent. Vam presentar-ho en aquest concurs i com vam ser una de les empreses guanyadores de Catalunya, en concret la que va guanyar per la comarca del Baix Ebre, doncs amb això hem tingut el finançament per poder-ho tirar endavant, perquè ja us imagineu que no és ni senzill tirar-ho endavant ni barat econòmicament.
Mm-hmm. Un escape room diferent, no? Perquè els que coneixem sí que estan com delimitats en un espai, tancats. Com el definiríeu?
Claro, això és el primer que li diem a la gent quan ens mira amb els ulls superoberts, en plan d'un escape room dins de l'aigua. Com moriré, no sortiré dins de l'aigua. Òbviament no hi ha una estructura, no és que hi hem ficat un mòdul dins de l'aigua, com comentes tu, no? Com una habitació tancada en el que has de resoldre certes proves per poder aconseguir sortir, no? Aquesta idea, òbviament, per seguretat, ni se'ns va plantejar fer-la. Llavors, el que vam agafar és de l'escape room les idees dels enigmes, les pistes, d'haver d'anar trobant diferents pistes en unes proves que estan situades en el fons del mar, amb un polca fondària, pot estar situat a 5-6 metres, vale? Les proves estan relativament a prop unes de les altres, senyalitzades, d'acord? Llavors, tu vas de prova en prova i vas esdevinant coses, aprenent coses i per arribar a, no diré res, però bueno, per arribar a lo que passa al final, no?, que has de fer. I això, però bueno, que la idea dels altres skips hem agafat això, uns altres enigmes. I a banda de fer-ho dins de l'aigua, també hem fet altres modalitats, pensant que no només estigui apta per a bussejadors, perquè aquesta modalitat dins de l'aigua has de saber bussejar, tenir titulació, la mínima de open water és més que suficient. També hem fet una modalitat de snorkel, vale, per fer-la en superfície, i una modalitat a la platja, vale, de tal manera que pot participar-hi bàsicament des dels 6 anys fins a 100. Mm-hmm.
És a dir, l'escape room submarí aniria destinat a submarinistes.
Sí, l'original, diguem-ne, la idea inicial, sí. I hi ha com dos versions segons l'experiència que tingui la gent. Hi haurà una versió més senzilla per gent més novata i una versió amb algunes proves una mica més pros per gent que ja és molt més experimentada. I això mateix també ho podem replicar en piscines, perquè quan aquesta activitat la vam plantejar sempre pensàvem una miqueta en buscar com desestacionalitzar la nostra feina com a centre de submarinisme, no? Que ja sabeu que és com molt de temporada, encara que treballem més mesos que l'estiu, però al final la feina grossa es concentra a l'estiu i es concentra els caps de setmana. Llavors buscàvem també maneres de poder desestacionalitzar i alhora que la meteorologia no sigui un condicionant molt fort, perquè ens passa a vegades fa un dia meravellós, de sol espectacular, però la mar no està apta per entrar perquè està enfadada aquell dia i no podem fer les nostres activitats. Llavors això ens permetia tenir un plan B, de dir, bueno, no es pot fer dins de l'aigua, però podem moure'ns cap a una piscina i fer-ho dins d'una piscina que l'activitat es pugui fer igualment, o que en dies d'hivern, que igual doncs la meteo a fora tampoc acompanya, doncs que tinguis aquesta alternativa, o fins i tot que això ho puguis portar cap a una piscina d'un lloc que no tingui res a veure amb el mar, no?
Seria com una gincama, no?, que has d'anar superant proves, són físiques, mentals?
Doncs hi ha una mica de tot, de fet. Segurament de les més coses més complicades de l'escape room va estar dissenyar-ho i en el que hem gastat més temps, no? I la nostra companya Andrea, que ha estat moltes hores allà donant-li el coco, perquè, clar, hem de ser proves, òbviament que la versió purament sota l'aigua, que no comprometin per a res, òbviament, la seguretat de les persones, proves amb materials que aguantin la humitat, que aguantin estar sota l'aigua, que no s'oxidin, que no s'estropeïn, que no se facin malbé, que no flotin, han de ficar coses que no flotin. Vull dir, és tota una recerca de materials i de proves que s'adaptin. I llavors hi ha proves una miqueta de tot, hi ha unes d'enginy, algunes d'habilitat de busseig, hi ha unes altres d'habilitat, una certa habilitat manual, també. I després també donar-li al coco amb unes pistes que t'han donat aquí, saber on van, saber com que has de fer amb aquest numeret, què has de fer amb l'altre, i donar-li una miqueta al coco.
Vam temps?
Vam temps perquè vam consum d'aire. Clar, quan estem bussejant tenim una ampolla
d'aire. Que no vol dir que es quedi sense aire, el participant.
No, és per això treballem a poqueta fondària. Per la gent que no ha bussejat mai, el consum d'aire no és el mateix quan treballes a poqueta fondària, on consumeixes menys que si treballes a més fondària, que el teu consum és superior. Llavors, per això treballem a poqueta fondària, perquè així l'ampolla d'aire la puguem estirar al màxim possible, no? Que tot i que ells senten que el temps és un limitant realment, perquè nosaltres marquem un temps de durada, que són uns 3/4 d'hora, però també hi ha aquest temps del consum, per tant també és com un repte afegit, no? Llavors aquesta part d'estar tancat en un espai, jo crec que es transmet així, no? Amb que quan estàs sota l'aigua ja et sents com una mica tancat en un espai i tens aquest limitant de que has d'aprendre a respirar a poc i estar tranquil·la dins dels nervis que et genera una activitat així i l'emoció, per poder consumir el mínim d'aire, per poder estar fins als 3/4 d'hora d'activitat i poder acabar.
Els participants són persones que poden haver fet un bateig i ja participar, o han de tenir titulació específica?
No, han de tenir titulació.
Val, no
sí, el que és la part de busseig hauria d'estar superada, és a dir, no pot entrar algú que hagi fet només un bateig, que no tingui control sobre el que és l'activitat pròpia de busseig. Sí que és veritat que és el context, el que diu la Eli, no? Que és aquesta part d'estar dins de l'aigua i tancat d'alguna manera dins de l'aigua, però no és part de l'escape room el busseig, no? No és que sigui un afegit la part del busseig, no. Pensem que són masses coses. Sabem que quan algú entra a l'aigua per primer cop o per segon cop amb un busseig, amb un bateig, no controles tot bé, és tot el material és supergran, tot el que portes te fas la volta quan no vols. Vull dir, són masses coses com a sobre, mira, llegeix això i a veure si descobreixes la pista. No cal una superexperiència, però sí tenir la titulació, mínima perquè pues això, la part del busseig no sigui una part incorporada dins de l'escape. Escape, no?
Abans comentava que l'escape room permet descobrir el fons marí i també contribuir una mica amb la cura del medi natural, el medi ambient. Com ho heu fet? Amb quines eines creieu que s'impulsa això, aquesta contribució?
Clar, ja saps que nosaltres sempre ens preocupa molt la petjada que deixem al nostre entorn, no? I com intentar doncs, ajudar a la millora del nostre entorn marí. Llavors, això també era una cosa que ens preocupava molt a l'hora d'executar això, no? Sabem que quan la gent es fica sota l'aigua a jugar, pues, l'impacte que generen hi és, no? Perquè al final remouen el fons, la sorra s'aixeca, generem turbulesa i pues, com ens movem ràpid, venem cops d'aleta a les coses que tenim al voltant, incloses les companyes i companys que estiguin a l'aigua. Llavors, per això, aquest escape està pensat en la part submarina de sempre treballar en zones sorrenques. O sigui, mai al costat d'un prat de Posidònia o de la roca que puguem malmetre, no? Per intentar que l'activitat no generi cap mena d'impacte en els paisatges submarins que ja tenim, doncs, que ja tenen la seva pròpia degradació. I el tema principal de l'escape room és la Posidònia. Per això es diu Posidònia Escape Experience, perquè tracta sobre aquesta planta marina que tenim aquí, que us hem parlat 30.000 vegades, i si algú ha vingut a fer una activitat amb nosaltres també ho haurà vist, que som unes pesades amb la Posidònia.
Perquè és important, no?
És importantíssima. Tenim els prats més grans de Catalunya aquí a l'Ametlla i n'hem de parlar i l'hem de donar a conèixer i hem de fer que la gent sigui conscient de la fragilitat d'aquests ecosistemes i com hem de conservar-los. Llavors, tots els nostres escape rooms treballen aquesta temàtica, no? La Posidònia i com ajudar amb la seva conservació. De manera que té tota una vessant divulgativa també o d'educació ambiental incorporada a tota l'activitat, no només la part de jugar.
El Premi Jordi Cartanyà 2022 us ha reconegut aquest escape room. No és el primer premi, no? Per això que guanyeu. De fet, comentàveu que aquest escape room és subvencionat per un altre tipus de concurs, de premi. Així que podríem dir que aneu de premi en premi.
Bueno, l'altre premi fa 10 anys, eh? Si hem d'esperar 10 anys per cada premi em sembla molt, eh?
Bueno, però està molt bé.
No, sí, sí. Vam veure l'oportunitat de presentar-nos i, bueno, com que sempre tenim aquesta filosofia de no perdem res, si ens presentem, si presentem la idea. I la veritat que també era molt un formulari bastant senzill, enviar una miqueta la idea amb fotos i tal, i doncs mira, pues vam tenir la sort de que ens lo van reconèixer i nosaltres supercontentes, vamos, supercontentes de mudar-nos una mica, que després de tot l'estiu amb Neopre ja està bé també, i anar a rebre el premi i tot, va estar molt bé, molt divertit.
I rebre el concurs Medusa, o el premi del concurs Medusa, va ser molt xulo també, perquè a més competíem contra moltíssimes empreses de tota Catalunya que estàvem presentant idees molt xules. La veritat que es van quedar a l'espera un munt de projectes molt, molt interessants que potencien el turisme d'aventura sostenible aquí a Catalunya. I ens va fer molta il·lusió. I després, a més, hem fet una trobada. Vam estar a Itàlia el mes d'octubre, una setmana, amb les altres empreses guanyadores de la Mediterrània, amb gent d'Itàlia, amb gent de Tunísia, amb gent del Líban, amb les altres empreses catalanes, i va ser molt xulo de compartir experiències i veure com en altres països també tenen les mateixes inquietuds que nosaltres, els mateixos problemes a l'hora de desenvolupar les seves activitats turístiques. I també vam veure que som les raretes, com sempre.
Per què?
Perquè no hi ha cap altre projecte que treballi els temes del submarinisme o de l'snorkel allà, no? La majoria estaven, de les empreses guanyadores, estaven encarades en temes de senderisme, de cicloturisme, pues, turisme cultural.
Que estrany, no? Perquè sí que hi ha moltes empreses
doncs
submarinistes.
Sí, però no cap s'havia presentat aquest concurs. A vegades passa, no? A Europa hi ha moltes opcions de finançament interessant per petites empreses, però clar, estem tan atabalades sobrevivint al nostre dia a dia que a vegades et costa saber que existeixen o arribar a presentar-te, no?
Què més esteu fent ara? Perquè sí que n'hem parlat diverses vegades, no? De la feina que feu de divulgació, de xerrades, de neteges. Ara teniu algun altre projecte entre mans?
Doncs, bueno, acabant l'any primer, tancant projectes. I no sé, podem parlar del projecte de Sèpies que vam fer aquest estiu, que vam venir a parlar d'ell fa fa uns mesos. Us podem explicar una miqueta com va anar aquest estiu. era una, se plantejava des del principi sempre com una experiència pilot, era el primer cop que es feia aquí. Si us recordem, és un projecte que, diguem-ne, repliquem, que ja es fa a la Costa Brava, en el projecte Sèpia, des de fa uns quants anys. I bueno, és un projecte que vam fer amb l'ajuda, de la mà directament, codo con codo, amb la confraria aquí de l'Ametlla, gràcies a la Isabel, i em sortirà el nom del pescador que ens va ajudar a tirar el cap, que va tirar
Abel.
El cap. A l'Abel, és tot l'Abel, conya, mira, és veí meu. A l'Abel, que ens van ajudar a tirar tota la corda, i bueno, recordeu, la sepieras era un tros de cap amb una mica de lo que diem aquí la mata, ¿vale? I durant l'estiu vam anar a visitar aquestes sepieras, que estaven a 4 o 5 metres de fondària, amb els nostres clients investigadors, perquè durant aquella visita a les sepieras anaven en una tablilla i anaven apuntant el número d'ous que s'anaven trobant en cada mata, perquè al llarg de la corda se ficava la mata a cada 10 metres. Ficàvem una miqueta de mata, corda, mata, corda, d'acord? I llavors anaven apuntant els ous que veien, si eren ous transparents o eren ous negres, perquè a vegades les sípies recobreixen els ous amb la tinta, es queden negres, i a vegades els deixen transparents, i llavors anaven apuntant, i ho vam estar durant tot l'estiu, en el principi d'estiu, perdó, fins que va arribar un moment, clar, que ja no hi ha més posta d'ous i ja no vam trobar més ous. Però bueno, és una experiència que a la gent li va resultar molt, molt curiosa, i els altres centres ens han trucat, no?, i ens havien enviat missatges de gràcies a aquestes sèpies, xiques, perquè aquest any hem vist un munt de sèpies petites.
És a dir, el resultat va ser positiu.
Totalment.
Sí, ara haurem de veure si per la confraria de pescadors també, no?, si ells també han notat alguna millora en les seves captures de sèpies. És una cosa molt petita a escala, igual no té un gran impacte, però també era una manera de començar a col·laborar junts, no? I també poder mostrar a la gent que el sector pesquer i el sector del submarinisme o de la recerca o de la divulgació científica no van cadascú per una banda, que podem treballar conjuntament, fer projectes conjunts que siguin beneficiosos pels dos costats i on puguem compartir els nostres coneixements, no? Que això per nosaltres ha sigut molt bonic, per exemple.
I estan instal·lades encara les sapieres, o com funciona?
No, s'han recollit.
Durant l'hivern es treuen.
Sí, clar, aquest moment és primavera a principis d'estiu, que és el moment que les sèpies es reprodueixen. Després, ara, amb els temporals, estaven en poca fondària. En un moment donat, una cosa va aparèixer per un costat, una altra per l'altra, així que les estem recollint ja i traient de l'aigua.
I la intenció és l'any que ve tornar-ho a fer?
Haurem de parlar amb la confraria, a veure si per part seva estan interessats.
De moment, aquest escape room, no?, que podem fer ara, no és temporada, o sí, es pot fer, com ho veneu, això?
Doncs ara, de moment, el que estem fent és seguir donant-li voltes, perquè com ha sigut més complexa del que nosaltres havíem previst, tenim ja un model d'escape room que ja l'hem testejat amb clients, no?, i amb el nostre equip, però a l'hivern aprofitarem una miqueta la calma per seguir donant-li voltes i veure si hi ha proves que podem millorar, sobretot el tema dels materials. Ens ha costat molt trobar els materials, com comentava l'Aurora. Aquí tenim problemes, per exemple, amb els moscatons, amb els candaus. És que tenim molta sorra en suspensió, i llavors ens entra la sorra dins dels candaus i llavors no poden tancar bé. No és el problema de la corrosió, perquè que també ho serà quan portin diverses immersions, però ja hem comprat candaus inox, però clar, aquesta sorreta que entra dintre, que ens els bloqueja, que és molt difícil de treure, ens dona problemes. Llavors seguim una miqueta fent proves a veure quins materials podem millorar, perquè si no al final ens fa patir també que malgastem molts materials al desenvolupar aquesta activitat. Llavors tot aquest missatge de sostenibilitat que nosaltres tenim al cap, doncs ballaria una miqueta. Mm. No?
I sempre va bé, no?, també ara a l'hivern, per donar-hi voltes i de cara ja a la pròxima temporada, doncs que les persones que fan submarinisme doncs puguin tastar aquest escape room sota el mar. Eli Bonfill i Aurora Requena, propietàries de Plàncton Divulgació i Serveis Marins, moltíssimes gràcies, i també desitjar-vos bon any 2023.
Igualment.
Igualment.